100 anys de ràdio amb el suport de Fundació La Caixa.
Ser Catalunya presenta... Converses de ràdio. Converses de ràdio. Amb tots vosaltres, Bernat Soler i Lluís Flaquer.
Ho has trobat molt canviat, això, no?
Com que encara vaig enganxar la renovació integral de l'edifici, de CASP número 6, no ho he trobat excessivament canviat.
Tot, eh?
De fet, la façana i aquesta entrada que hi ha, que és moderna, no ha canviat.
Els voltants sí que ha canviat.
Sí, sí.
La part exterior...
Excepte el Tívoli i Ràdio Barcelona, tot el resta...
Aquell cafè de ràdio, aquell cafè que ens acompanyava sempre, ja...
És una llàstima,
ja ha passat a millor vida, és una llàstima. Bernat Soler, benvingut a la que va ser, segueix sent casa teva, com estàs?
Doncs molt bé, la veritat és que sí, sento que és casa meva. Jo tinc un record entranyable, no, és que és de gairebé familiar, d'aquesta casa, d'aquest edifici, d'aquestes parets...
Sí, sí. Vas estar aquí entre el 96 i el 2005.
Sí, sí.
Són 9 anys, amb una intensitat radiofònica brutal, perquè vas fer de tot.
Sí, sí. A més, va ser la meva estrena professional. Jo vaig acabar la carrera i vaig començar a fer unes pràctiques d'estiu aquí, en aquest mateix espai. Era la redacció d'informatius i d'esports, també. Possiblement estava assegut al mateix lloc on estic ara. I a partir d'allà ja va ser, doncs, quedar-m'hi. Vaig tenir la sort que hi havia una plaça a la redacció d'esports, tot i que jo havia estat l'estiu en el matinal, i des d'aquell estiu del 96, que recordo que hi havia una Eurocopa a Anglaterra, que va guanyar a Alemanya, doncs ja em vaig quedar fins al 2005, i efectivament, d'una banda aprenent, d'una banda formant-me. Jo tinc la sensació, sobretot, aquesta, que aquí em vaig formar com a periodista, però, clar, amb el luxe de poder haver fet programes, transmissions... Tinc un record, a mesura que passa el temps, cada cop és més bo.
No, és que és veritat, eh? Al final és una casa en què s'han format moltíssims professionals i que ha estat una casa on s'ha apostat i molt per les transmissions ja històricament, i d'això en volem parlar avui en aquest marc de les converses de ràdio, en el marc del centenari de Ràdio Barcelona, de la qual en formes part de la seva història, Bernat, de les transmissions, d'això, d'aquest art i ofici d'intentar descriure i explicar, doncs, el món de l'esport a través de les transmissions en directe, que en fi, això tu portaves de dins ja des de ben petit, o com neix això en el Bernat Soler?
Jo, aquesta pregunta sobre la vocació, no?, que sempre et fan i et fas a tu mateix, sí. I com és que jo he acabat fent això? De petit volia ser això, i jo no n'era conscient, però he acabat descobrint que sí. Jo de petit era un gran consumidor de ràdio, de diaris, de premsa, de televisió esportiva. És a dir, jo escoltava el Puyal. Escoltava el Puyal, com hem escoltat tots, tots els partits. Jo feia dibuixos de camps de futbol i de partits de futbol i posava el globus amb la narració. Jo escrivia diaris. Però, en canvi, jo després això no ho vaig traslladar amb una expressió de dir vull ser periodista o vull ser periodista esportiu. No sé, jo fins i tot volia ser periodista musical abans.
Musical?
Sí, sí, sí. Perquè m'agrada molt la música i venia de fer anar a concerts, fer crítiques de concerts, però el tema periodístic esportiu és evident que estava allà dins, que estava latent. Aleshores jo vaig començar a estudiar periodisme, tampoc amb molta intenció de ser periodista, sinó perquè, bueno, m'agrada escriure, m'agrada la comunicació, ja veurem què surt, i no és fins que em trobo aquí fent periodisme esportiu que no me n'adono de que, ei, però si era això el que volies fer. I ja no m'he mogut. Jo fa 26 anys que treballo, professionalment em dedico al periodisme, i només he fet periodisme esportiu, excepte una petita aventura musical que també va tenir lloc aquí.
Jo reconec que des de ben petit, això ho vaig tenir ben clar, i els meus pares m'ho diuen, que ja era dels que, suposo que tu també ho havies fet, de baixar el volum de la televisió quan hi havia algun partit de futbol, i
sí.
De ben petit ja marrec pujar-me amb una cadira, un taburet i amb un llapis a la mà, fer veure que intentava, doncs, imitar els referents que, com tu dius, el Puyal, ara en parlarem, era evidentment un d'ells. Sí que jo sí, ho he tingut molt, molt clar, i la sensació d'haver tingut la sort de poder fer realitat el somni i la vocació. Comencen a narrar partits del Barça aquí a Ràdio Barcelona en català l'any 2000.
Sí.
No agafes una gaire bona època, eh?
No, la veritat és que tots els que en aquella època treballàvem seguint el Barça van patir una bona travessia del desert. Jo havia estat tres temporades amb el micròfon inalàmbric, a les transmissions que fèiem a...
Ah, de fet, comences fent l'Espanyol, tu.
Jo, de fet, el primer any que estic a Ràdio Barcelona, la cadena SER, jo estic fent una setmana l'inalàmbric dels partits de l'Espanyol que jugava a Sarrià.
Sí.
Quan dic això, em sento molt gran, Però sí, vaig estar anant a Sarrià amb el José Manuel Lázaro, que era el narrador.
Sí, senyor.
I altra setmana, com que aleshores sí que era altern, una setmana el Barça jugava a Barcelona i l'altra feia l'Espanyol, anava al Camp Nou i estava el que s'anomenava tercer inalàmbric, que era el de la Llotja.
Sí, senyor. Quins temps aquells en què es podia haver-hi moviments pels estadis.
Jo me'n recordo entrevistar allà el Jesús Gil...
Teníem els inalàmbrics, un a la banqueta, ben a prop dels entrenadors, i un altre a la Llotja per les personalitats.
Total, que vaig estar fent un any així, però efectivament vaig començar fent inalàmbric dels partits de l'Espanyol i res, després vaig passar a fer els del Barça, com a inalàmbric, amb el Lluís Izquierdo de narrador. Tres anys fantàstics, perquè és que es podia fer de tot. Si tu anaves amb el inalàmbric, et movies per tot arreu.
No, tenies el so típic de quan celebraven un gol prop de la teva posició, poder posar el micròfon per escoltar els crits d'alegria, en fi.
I saps què trobava que estava molt bé? Que al tenir accés a totes les zones, més enllà de tu poder treballar amb aquesta llibertat, després tenies a la possibilitat de tenir contacte.
Totalment.
Jo me'n recordo de tenir unes converses amb el Mourinho, que era un ajudant del Barça, no? O el Van Gaal mateix, o jo què sé. I això és perquè arribaven una hora abans del partit i tu també estaves allà, no? I tenies aquell accés.
Això ara s'ha bunkeritzat tot, eh?
Totalment,
ara el contacte amb els futbolistes és gairebé impossible perquè no convius amb ells. S'ha anat perdent espais comuns fins al punt de gairebé no tenir-ne cap.
Tu havies fet d'inalàmbric o directament ja de narrar?
Jo no vaig fer mai d'inalàmbric. Vaig passar directament a narrar. A narrar partits. Vaig fer un partit d'inalàmbric en els meus inicis a Ràdio L'Hospitalet amb el Jordi Mèlic i l'Òscar Milla. Aquell dia sí que vaig fer un inalàmbric, però va ser una experiència molt, ja et dic, d'un sol partit. Després ja vaig tenir l'oportunitat de passar, entre cometes, de 0 a 100 amb els partits de l'Hospitalet a tercera divisió.
Per un narrador, un inalàmbric li queda curt, perquè necessites...
Estàs més espai per parlar, sobretot en segons quins partits o en segons quins contextos, de si hi ha molts partits alhora en algun tipus carrusel o així.
Saps que la paraula inalàmbric no és correcte.
No, és veritat, ara estava pensant, que és el micròfon autònom, que
veieu. Sí, sí, és a dir, però no hi ha cap aparell, o sigui, inalàmbric no és correcte. En català, per tant, hem estat trepitjant el diccionari.
Tu recordes el dia que vas debutar narrant partits del Barça?
Sí, el recordo perfectament, perquè evidentment és un dia important, però sobretot perquè és un dia que jo tenia una gran por, no sé si dir-ne, però un neguit sí que el tenia, tenia una mica d'ansietat, que és: i com cantaràs els gols? Perquè la gent potser, clar, ens veu i ens sent i ho troba normal, però cantar un gol...
Molt normal no és.
No, tu no veus gent pel carrer cantant gols.
Aquest trencar la veu mentre parles, no.
Clar, aleshores, és la part, jo diria, de les més teatrals que hi ha a la nostra feina, no? És gairebé una actuació, no? Aleshores, dic, bueno, i això com cantaré els gols? Sonarà ridícul? Se m'escaparà un gall? Bueno, doncs amb aquest neguit, que aquest era el més important, vaig anar a aquest partit, un Real Societat Barça, a Noeta, el Barça entrenat per Serra Ferrer,
ja hem dit que vas agafar una època complicada.
Encara hi havia el Rivaldo, el Luis Enrique, però també hi havia Simao, Alfonso... Bueno, total, que vaig amb aquest neguit i a la mitja part del partit el resultat era de Real Societat 0, Barça 6.
El descans. El descans, ja havies cantat 6 gols.
És a dir, en 45 minuts...
Vas fer un màster de gols.
Exacte.
Se't va treure qualsevol tonteria de sobre.
Els vaig cantar en totes les versions possibles i se'm va treure, exacte, com dius, la tonteria de sobre i...
Duria ser una excepció, un 0-6 al descans d'aquell Barça, no?
Jo crec que sí. De fet, a la segona part ja no em van fer, perquè van dir, bueno, aquest ja els ha provat tots els gols. Però, sí... Tu crec que també vas narrar bastants gols el primer dia.
Jo sí, el primer partit de narrar va ser això era tercera divisió, Ràdio L'Hospitalet, Centre d'Esports L'Hospitalet, Fundació Esportiva Figueres, i clar, també tenia aquest neguit de... No tant per com cantar els gols, sinó si s'havia de cridar molt, perquè clar, tens certs referents que potser eleven molt el to de veu, i bueno, jo vaig anar directament a marcar veu, a marcar potència. Però clar, al minut 20-25 l'Hospi havia fotut 4 o 5 gols, i directament al quart gol em vaig quedar sense veu. Van quedar 6-7-0, també no recordo el resultat final, però sí, va ser també un bon aprenentatge d'escolta'm. crida, però controla't, perquè això a vegades et passa factura.
És un bateig especial, sí, que sí, el destí ens dedica.
Bueno, recordo el primer partit del Barça, que jo prenc el relleu de Bernat Soler quan tu marxes el 2005 cap a Catalunya Ràdio.
Sí.
Doncs el meu debut és al camp del Betis, el Benito Villamarín, una Supercopa d'Espanya, sí, partit d'anada, que guanya el Barça 0-3 amb gols de... Era un altre Barça, eh? Sí. Ronaldinho, Juli i Eto'o, no estigui gens malament. Però recordo estar allà amb els nervis tot el dia, el viatge a Sevilla, l'hotel que estaves davant de l'estadi, obries la finestra i ves l'estadi, això encara anava provocant encara més tensió, més nerviosisme, i vam arribar allà i no estàvem acreditats.
Mm.
No estàvem acreditats, perquè eren mitjans d'agost, hi havia hagut un problema de producció a la casa, entre uns i els altres no vam fer la feina. Total, que em van fer narrar el primer partit, en català, entre la gent. Van tirar un cable llarg, i amb el Pere Bernal, que era el tècnic, i em va dir, has de narrar aquí. I clar, en aquell moment, bueno, vas cantant els gols i el públic es gira i et mira, fa mala cara.
El camp del Betis, contràriament al que molta gent es pensa, no és un camp gaire amable.
No, per això.
És un camp on la gent està com bastant
amb les ungles. Tu estàs allà al mig de la tribuna i marca Ronaldinho un gol de falta i marca Juli i el 0-3 també el cantes perquè és el teu primer dia i vols... I la gent es va girant i tu dius, bueno, vaig baixant una miqueta el to de veu. Escolta, m'hem dit que vas agafar un Barça que va tenir un punt de sequera, però vas tenir l'oportunitat de narrar en aquesta casa, abans de marxar cap a Catalunya Ràdio, vas narrar la Lliga de Rijkaard. Així sonava la veu del Bernat Soler aquí a Ràdio Barcelona.
Minut 14, crits de Barça, Barça, som a la segona meitat, perd el conjunt de Rijkaard, 1-0, picarà el corna Xavi, pica el corna Xavi amb cama dreta, posa el cap Márquez, la pilota Benito, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Sí, sí, és que esclar, des de l'any 99 que el Barça no guanyava un títol, perquè en Van Gaal va acabar guanyant la Lliga, però clar, després ve tota aquesta època, el desert, la travessia del desert, i fins al 2005 que no es guanya la Lliga. M'ha cridat molt l'atenció el gol i la potència i la durada del gol, perquè dos dies abans d'aquest partit, jo me'n recordo perfectament, estava completament afònic. Em va agafar un constipat.
Dos dies abans de poder narrar el teu primer títol del Barça, et quedes afònic.
Sí, sí, sí. Això va ser un dissabte al vespre i jo el dijous a la tarda estava afònic, no podia parlar. I dic, hosti, estem a dos dies del partit que per fi el Barça pot guanyar un títol. I a mi m'ha agafat aquest... Va ser un constipat d'aquests malcurats de primavera. I me'n vaig anar a urgències, perquè dic, jo necessito tenir veu. I un metge em va receptar unes pastilles de cortisona, que és un tractament fortet, però que era una teràpia de xoc. I vaig recuperar la veu, com s'ha pogut demostrar.
Les pastilles realment et van fer aguantar perfectament.
Sí, sí, sí.
Doncs jo t'he d'agrair, entre cometes, això d'agrair, aquest canvi que vas fer, que vas deixar just en aquell estiu a Ràdio Barcelona, perquè em vas donar, o se'm va donar l'oportunitat a mi de poder agafar el teu relleu. A mi em va passar tot el contrari. Clar, jo vaig passar, el Jordi Mèlic sempre m'ho diu, tu vas anar de Sangonera a Sant Denís, perquè de fer un play-off d'ascens de tercera a segona B de l'Hospitalet, primer any, i el Barça ja guanya la Champions de París, guanya la Lliga amb Frank Rijkaard. Jo recordo acabada la final de París allà a Sant Denís, que em vaig trobar amb el Ricard Torquemada i el Joaquim Maria Puyal, i em deien, això no et pensis que és així, Igual no encantes més fins d'aquí 20 anys. Per sort vam agafar la bona època, però
bueno, no només això, sinó que enganxes l'època Rijkaard, doncs que després l'enllaces amb l'època Guardiola.
Això va ser el súmum.
I amb Guardiola, evidentment, et vas posar les botes, afortunadament, tots els que treballem d'això d'una manera o una altra, ens les van posar. Jo en aquella època és quan vaig començar també a la tele. Per exemple, a Roma vas poder cantar un gol fantàstic de segurament la persona que més vegades li has cantat gols, que és Leo Messi, oi?
Segurament, sí, sí.
La pilota Ryan Giggs, la pilota la té Xavi. Xavi aguanta la pilota, centra per Messi, que remata amb el cap! Gol, 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 gol! Messi nostre
S'estava la gent veient el partit i aquesta creativitat que jo tinc la sensació, quan tu transformes el Pare Nostre i l'adaptes a Messi, que això sí que és una novetat de l'última onada, no? De l'última onada em refereixo de l'última dècada, 10-15 anys. Jo no sé si és a partir del moment en què moltes de les narracions de ràdio se senten per la tele perquè feien aquells programes de zapping i acompanyen les imatges.
Estic d'acord.
Que molts narradors...
intenten aquest puntet de...
Posem una mica de creativitat, de literatura...
Sempre em pregunten, prepares els gols? I dic, no, però aquest, per exemple, sí que evidentment no és fruit de la inspiració perquè no tinc aquesta habilitat, però estic d'acord que hi ha un canvi, no? Que el narrador intenta buscar aquest puntet d'originalitat, de marcar el seu propi segell, el seu estil per intentar deixar, més a més, empremta o més...
El que s'ha d'intentar és que no es noti gaire.
Clar,
allò de... Està llegint. Si pot ser que soni una mica espontani.
Ara, aquest gol de Roma va ser curiós perquè la línia que hi havia fallava. Tota l'estona hi havia, com una cosa que diem,
microtalls.
Va ser acabar el Pare Nostre... I just l'última frase es fa tallar la línia.
Bueno,
si almenys em va respectar,
Messi,
Nostre Senyor, això també ho tenia en compte.
Jo crec que això d'aquestes frases i d'aquests recursos narratius, al final el que tots aspirem és a que algun dia se'ns pugui acudir un rotit estimo, no? Que seria una mica el gran objectiu de tots els narradors.
Ara que esmentes el rotit estimo, jo crec que val la pena escoltar-lo.
Ja que estem aquí.
Joaquim Maria Puyal, a la seva etapa a Ràdio Barcelona, temporada 84-85, la darrera que va estar aquí, després va marxar cap a Catalunya Ràdio, però el mestre Puyal, referent per a tots, com deia el Bernat Soler a l'inici, cantava així la tan desitjada Lliga del Barça en aquella Lliga d'Urruti.
Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona, cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo.
Això no està preparat.
No, això és
impossible.
Això és pell.
És impossible, perquè qui podia imaginar-se que amb un Valladolid-Barça a l'últim minut et xiularan un penal en contra i l'Urruti l'aturarà i ha quedat per la posteritat. És història de la ràdio, és història del Barça. I personalment, per exemple, jo ho escolto i encara se'm posa la pell de gallina perquè... jo, més enllà de la feina, jo he de confessar que sóc culer, no sé si algú ho havia notat, i aquest és el meu Barça, perquè jo tenia, quan va guanyar el Barça aquesta Lliga, 11-12 anys, i clar, és el moment en què vibra... Clar, el Barça, allò sí que era una travessia del desert, feia 11 anys que no guanyava la Lliga, la va acabar guanyant, i jo recordo, clar, aquell dia va ser... un esclat brutal per tot el barcelonisme.
Jo aquest és el primer record radiofònic que tinc associat al futbol i al Barça.
Veus?
Perquè més recordo acabar el partit després de la narració de Puyal, escoltant-lo a casa, al menjador de casa amb el meu pare, l'abraçada efusiva del meu pare, de dir, hòstia, hem guanyat la Lliga, no?
Sí.
I associar-la a aquest moment, i per tant és un àudio que també em posa la pell de gallina, perquè més Joaquim Maria Puyal, com deies tu al principi, és referent per tots, segurament tots. Bevem del que ens va ensenyar ell.
És l'inventor, no?
Totalment.
Al final ell és qui... Jo faig una metàfora que és molt simple. Ell inventa la cadira. La cadira és una cosa on tu tens unes potes i t'asseus. I llavors uns la fan de pell, uns la fan de plàstic, uns la fan més de disseny. Però al final la funció és la mateixa, és la de seure. I qui s'inventa la cadira, aquest que és qui s'inventa la narració esportiva en català i específicament de futbol, és Puyal. I tots els que hem vingut després, tots, tu, el Pou, jo, tota la resta dels que ens hi dediquem, som fills professionals de Puyal.
A més, t'ensenya la manera d'explicar, de descriure el ritme, l'entonació, com explicar les coses, el llenguatge, que evidentment és fonamental. Un Joaquim Maria Puyal que, mira, ja que abans parlàvem d'inicis, ell també ens explicava fa un temps com havia estat el seu inici en aquesta casa.
La recepcionista em deia què vol, jo sempre li deia parlar amb el cap de programes, què vol, busco feina, i un dijous vaig venir aquí i no hi havia la telefonista. Hi havia un noi, aquest noi era el Pedro Ruiz, i aleshores va resultar que el Pedro Ruiz em va explicar que se n'anava a Ràdio Nacional, que ell feia partits de futbol amb aquesta casa, que feia un programa que es deia Los 40 Principales a la FM d'aquesta casa, i que si jo volia treballar a aquesta casa, que ell podia dir que ell era amic meu i que em fessin una prova.
Doncs fixa't, eh? Pedro Ruiz, que marxava, Puyol entra aquí...
Sí, sí, sí.
I li obren la,
la porta. Una bona pedrera, eh?
Sí, sí, home.
Ràdio Barcelona.
Se'n sortiran grans noms d'aquesta casa, eh?
Jo reivindico molt, eh, el nom de Ràdio Barcelona.
Home, és que...
Perquè al final el centenari s'ha de dir... El centenari és de Ràdio Barcelona.
Sí, sí.
És veritat que és la primera, que per tant, com que és la primera ràdio de tot l'estat espanyol, doncs és també el centenari de la ràdio.
Sí, sí.
I, evidentment, es comparteix i es deixa celebrar-lo tothom que fa ràdio. Però el centenari és de Ràdio Barcelona. EAJ1, eh?
Primera emissió aquí a EAJ1, sí, senyor.
Sí, sí.
Escolta'm, clar, tu més enllà de tenir a Puyol com a mestre, tu vas assumir el relleu de Puyol a Catalunya Ràdio.
Mm.
Com es porta això? Tu, evidentment, havies fet una trajectòria de molts anys narrant primer aquí, després a Televisió de Catalunya, trajectòria periodística, és a dir, no eres un desconegut, però clar, és rellevar Messi.
Es porta...
És agafar el 10 del Barça,
sí,
no?
Es porta no pensant-hi. Quan el Guardiola va marxar del Barça i van posar el Tito Vilanova d'entrenador, va fer la roda de premsa de presentació i va dir una frase que va dir... No perdeu el temps fent comparacions perquè les perdré totes. Això ho deia Tito Vilanova, sí, de Guardiola. I jo quan vaig agafar el relleu del Puyol a l'hora de fer les transmissions del Barça-Catalunya Ràdio, vaig tenir una mica la sensació. O sigui, és absurd. O sigui, és absurd comparar-se, és absurd plantejar-se que puguis arribar... No, perquè és que estem parlant del tòtem, del número 1, del mestre, com l'anomenem. Per tant, és fer-ho amb naturalitat. I, escolta'm, doncs algú ho ha de fer. Doncs ja ho faré jo. No ho faré millor que ell, ja ho sé, però aleshores no cal tampoc que hi doni més voltes. La qüestió és bueno, fer-ho... Hem acabat convertint una transmissió que era... un pal de paller graboial, sí, amb una cosa molt més coral. De fet, fins i tot es diu la TDT, que sí, és la transmissió del Torquemada, és a dir, el líder és l'analista, que és un nou format, i jo sóc el narrador, però a més tenim doncs, tota la gent que opina. Per tant, ha sigut, jo crec, un relleu, per mi, relativament fàcil, des del punt de vista que no m'he menjat el cap, pensant-hi gaire.
Sí, segurament el millor, però si no, al final la pressió te la posa tu mateix. Hem escoltat gols del Bernat Soler, hem escoltat gols d'un servidor. Com sonaven els gols de Puyol? Doncs, per exemple, aquests de la gran final de Basilea.
Charlie, des de la teòrica línia de mitjos del Barça. El remat 5 homes, atenció. Fica Charlie cap a Neskens. Neskens pot tocar la pilota des de fora l'àrea, no sap ben bé què fer. Li deixa el xut per la Balarejo. El Balarejo tampoc s'ha de fer, li deixa el xut per Reixac. Reixac xuta des d'allí, la pilota arriba a Carrasco dins l'àrea. Carrasco prova de seguir la pilota, atenció, xuta amb el pel dret, s'ha de portar, remata, Asensi, gol!
He de reconèixer, Bernat, que m'agrada aquest so un punt brut de l'antena. Aquest
so que ja...
Ara ja està.
Ara tu fas un partit des de Montjuïc o des de Kuala Lumpur i sona igual.
Sona exactament igual. Igual de bé.
Sí, en canvi, abans, si feies un partit des de Kuala Lumpur, era difícil que se'n
igual no el feies, igual no el feies.
Bueno, i el mateix recordo uns partits d'Albània que pràcticament no se sentien. Ara, quan estava escoltant la primera part de la narració abans del gol, jo crec... i no és per posar-nos cap medalla, que fem, tenim una feina molt difícil. O sigui, que el que fem és molt difícil. Jo potser, a tu potser et surt molt fàcil, a mi em costa molt. A mi això de narrar tan ràpid, de processar les imatges que veus al camp, passar-les pel cervell, convertir-les en paraules que tinguin sentit, a més amb l'entonació i el ritme que toca, amb l'autocontrol, perquè, clar, estàs parlant per la ràdio, no estàs en un bar.
No ets un hooligan de baix.
Exacte. Ostres, i tot això fer-ho en dècimes de segon... jo sempre ho dic, és que jo trobo que és un esforç que a mi a dia d'avui encara em costa.
No, estic d'acord, al final és una feina que requereix d'una preparació, que no és allò de... A veure, potser algú sí que té el talent d'obrir el micròfon i posar-s'hi, no? De preparar certes coses i tenir certes coses de control, però ara parlaves de la capacitat de descriure. La mantenim, la capacitat de descriure? T'ho creus a la ràdio? Perquè jo crec que també hi ha hagut una evolució en el llenguatge, no? És a dir, abans la televisió... feia l'esforç o va fer l'esforç per assemblar-se a la ràdio, quan apareix Canal Plus, d'això el Carlos Martínez fa una narració televisiva molt radiofònica, i d'un temps cap aquí, a vegades a la ràdio, com que donem per fet que com que tots els partits es fan per la tele, doncs la gent ja ho veu, que potser s'està perdent aquesta capacitat descriptiva que a mi em sembla innegociable en una transmissió radiofònica.
Sí, és veritat, és veritat. I la culpa és de la televisió. Però, home, fixa-t'hi que ara mateix, per exemple, tant tu com jo tenim la gent té l'opció de veure un partit per la tele,
sí,
i posar l'opció d'àudio de Movistar en aquest cas on se'ns pot sentir, amb la qual cosa, ara mateix tinc la sensació que hi ha molta gent que m'està escoltant perquè està veient el partit per la tele, per tant estic sent un narrador de televisió, però en realitat l'origen és que sóc de ràdio.
Jo parteixo és... de la idea que jo m'he de seguir adreçant a aquell sí. que no veu el partit.
És un, no, és, aquesta, jo crec que és bàsica aquesta, aquesta idea, però la realitat també és l'altra. Aleshores, és un debat interessant que clar, mai contentarem a tothom. Però sí que és veritat que hauríem d'intentar ser més fidels al que és el gènere radiofònic, no? I per tant, jo que he fet les narracions de tele
clar,
i de ràdio...
Has viscut els dos, els dos àmbits.
És veritat, a la tele és que realment no cal que estiguis descrivint tot el que està passant perquè la gent ho està veient. Tu simplement has d'acompanyar les imatges. En el cas de la ràdio pot ser molta gent que estigui al cotxe, pot ser gent que sigui invident... Exacte, molta gent que no paga per veure el futbol i per tant ho ha d'escoltar per la ràdio.
Ha canviat molt la teva manera de narrar amb el pas de transmetre partits, amb el pas del temps?
Doncs et diria que no gaire. Tens per l'experiència, no? Saps gestionar millor doncs, els moments, però jo crec que m'he sentit abans i he pensat, a veure, potser tinc la veu una mica més juvenil, però m'ha semblat que
jo el gran canvi reconec que és el pas del temps, és el ritme.
I l'idioma?
L'idioma...
Que tu has fet en els dos idiomes?
En el seu moment em va costar molt, clar. Jo l'estiu del 2010, quan se'm proposa passar de fer els partits en català a fer un castellà, va ser un gran repte. Jo em vaig passar l'estiu de vacances dibuixant camps de futbol i apuntant com ho deia en català i buscant com ho podia dir en castellà per intentar automatitzar coses que, clar, en català és la meva llengua materna, això et ve més natural.
I al principi castellà... de fer els partits en castellà, algú et deia si et nota que eres català?
No, però ja es pot buscar els arxius sonors d'aquesta casa.
Alguna catalanada?
No, una jugada de Pedro narrada directament en català a un partit de Carrusel Deportivo, sí, sí, que la recordo perfectament.
Però si vas narrar-la en català.
Totalment, balón para Messi, Messi para Pedro, Pedro driba, compta la rematada, xuta Pedro, fora! Diu... pensar, no... Sort que el Carrusel és un programa sí, distès sí, on tothom sí. t'ho compra, no? I te'n rius de tu mateix, però sí, sí, està als arxius. Reconec que el canvi de l'idioma va ser un dels reptes. I després el ritme, perquè estaràs amb mi, no té res a veure el context de Carrusel Deportivo, on
clar.
Entra la presentació del partit sí, de Carrusel, sí. amb un sí, toc, ja estàs
sí,
aquí dalt.
Sí, sí, sí.
I clar, i t'obliga a estar tot el sí. canvi un partit que tu expliques... Mm-hmm. Segurament és una escola diferent, un ritme diferent en català, tot és més pausat, tot sí. és més descriptiu, et permet certs descansos que un carrusel no te'n dona
sí,
tant.
No? Sí, això és una mica les diferències entre la narració catalana i l'espanyola, sí. una miqueta. No? L'espanyola té com una herència més directa de la sud-americana, més i aquesta
totalment.
Cosa més encesa, i la catalana, segurament per influència de Puyol, doncs va ser una cosa una mica més pausada, no? Tot i que també hem acabat tots excitant-nos, eh? I formant
I
part de...
I aquesta temporada creus que ens excitarem o no?
Jo vull pensar que sí.
Ens agafem un calgui, no? Per sí. pensar que sí.
No, jo crec que tots, almenys jo estic com tan escarmentat que encara tinc un punt de prudència, no? Jo penso que, home, el Barça ha començat molt bé, sorprenentment bé,
sí,
pel meu...
Sí, no ens ho esperàvem pas.
Segons la meva opinió. I, per tant, seguim així. Home, una cosa és estar bé i una altra guanyar Champions. No, això ja és un altre capítol que potser l'haurem de deixar per més endavant. Però, home, de moment ja hem tingut un 7-0, per exemple.
Sí. Com a narrador, ja per anar tancant aquesta conversa de ràdio en el Marc del Centenari amb el Bernat Soler, trobes a faltar Messi per com a narrador, no?
No. És a dir, el trobo a faltar perquè trobo que era un jugador especial, no? I que ens ha donat la vida a tots els que ens dediquem a això i els que són simplement aficionats. Però són etapes, també. I tinc ganes de... El que hem de fer és evitar, per això, que jo hi he caigut, també, anar buscant el nou Messi, no? Ja ens va passar amb Ansu Fati, ara hi ha el risc que ens passi amb Lamine Yamal, i no sé com ho hem de fer, però hauríem d'evitar aquesta temptació de voler buscar un hereu del Messi.
Un de prudència. Jo crec que jo sí que el trobo a faltar, Messi, com a narrador, més enllà de futbolística hem parlat. Pensava que era un jugador que, com que s'inventava cada dia,
yeah.
tu pensaves, això que ha fet ja és insuperable, i superava.
Sí.
Et portava una mica, però, et portava al límit com a narrador.
Però és que a mi això,
no?
saps què em va acabar passant? Que és que ja em va esgotar les existències de...
d'idees, no?
D'adjectius i de descripcions. I la famosa frase de ja no es pot afegir, ja no es pot dir res més de Messi, és l'home que et destrossa els diccionaris.
Totalment.
I ja la vam fer servir, sí, també. Sí, sí, és sí. que ens va desarmar.
Doncs re, Bernat, ha estat un plaer tenir-te aquí en aquestes converses de ràdio, en aquest centenari de Ràdio Barcelona, de la qual em vas formar part, i que, com dèiem al principi, segueix sent casa teva. Molt agraïts que ens hagis m'hagis acompanyat.
Un plaer tornar a casa, evidentment.
100 anys de ràdio amb el suport de Fundació La Caixa.